Vidi Vici, l'imperi de la cultura. Una secció en què qui viu la cultura sempre guanya.
Doncs bon dia. Aquí la Beni, com està la Vidi i la Vici?
Estem amb el Ramiro.
Amb el Ramiro. A veure, exacte. Explica'ns això, perquè clar...
Li haurem de buscar un nom.
Li hem de buscar... És el... El rei de l'imperi.
Ramiro.
El Ramiro.
Vidi Vici.
El Ramiro.
Així és aquesta secció. Delirant, delirant. I plena d'energia, una guspira per començar, doncs, això, amb energia els divendres. Avui, atenció, perquè ens centrem en el món de la inspiració, en la creació, els referents, les muses, vaja, allò que provoca i que incita i que desperta la creativitat dels artistes. I podríem dir que des de temps immemorials els creadors han utilitzat les obres d'altres autors com a models, com a referents per les composicions pròpies. No sé si és el teu cas, Ramiro.
Ah, home, bueno, si encara que no vulgui, és una cosa que és com es diu això, que és ineludible, perquè tots som fills d'una tradició i d'un moment. Uh-huh. És clar, encara que no vulguis, ets fill d'unes influències, natural. Sí, sí. Tothom.
Què en penseu?
Jo penso que necessites persones que sàpiguen fer bé el que a tu t'agrada fer.
Que et marquin, no?
I que d'alguna manera t'ensenyen referents al que és una bona obra. Uh-huh. Encara que tu finalment has de donar una solució personal, única, intransferible, intentar allò que és tan difícil de tenir una veu pròpia. Per això una cosa que diu el Ramiro, que m'agrada molt, que diu quan diu aquest pintor em recorda un altre, és que no li agrada. Tant.
Ah.
Li agrada que aquella persona... Sí o no, Ramiro?
Dic bé? Una mica sí.
Eh? I això és important, que tu diguis, mira, això és un Ramiro. I això ho veus de seguida, que és un Ramiro. O gent que m'ha llegit, a mi la millor cosa que em poden dir és en mig paràgraf sé ja si és o no, si és teu.
Perquè ja tens la teva veu o el Ramiro la seva mirada, no? I que llavors...
Sí. Però, de totes maneres, jo crec que si fas un anàlisi amb criteri de l'obra, sempre hi trobaràs unes influències, sempre de la vida. I quan més criteri hi apliquis, més influències hi trobaràs, perquè projectaràs més coneixement sobre el que estàs veient i trobaràs més referents.
Clar, perquè una cosa és la influència conscient i l'altra l'inconscient.
Clar,
hi ha tota una part d'influència inconscient que ens sembla que no, potser ens sembla que som els més originals del món, però evidentment hem begut de tot allò que hem après, el que hem vist i allà on som. I a vegades llavors hi ha aquelles influències conscients que tu vols seguir, que vols retre homenatge, que vols absorbir i després transformar.
Que això també és interessant el que dius, i després transformar, no? Tens aquella base, però tu després has de donar un valor afegit,
si no fer si tu copies i clones, ets un artesà.
Una apropiació, no? També, no? Moltes vegades.
Esclar, volia dir una cosa, i és que, esclar, les influències han estat molt mal, en el segle XX, ha sigut un concepte molt mal considerat, perquè es considerava que l'artista quasi bé havia de desfer-se de totes les influències per arribar al producte original. Uh-huh. I això és mentida, és una entelèquia. Però això no és veritat, clar, perquè tot és fruit d'unes influències.
I Shakespeare no té cap obra original.
Ni els grecs també tenien cap, influències són llegendes, les muses i
contes que ell ha posat a l'alçada de la gran literatura.
Sí, sí.
Però l'originalitat no és el més important. I en canvi vivim en una societat que prima molt nou, original, únic.
Sí.
Sense referències, ho trenca tot. Sí. Aquella cosa de la necessitat superlativament nou i original.
Sí, és la idealització de l'artista i la creació del concepte de geni, que és algú que està per sobre de tot i crea estils i crea unes obres d'art que mai no han existit.
Jo crec que és mentida, és un miratge. És un concepte que ve del segle XX, que és una herència que encara l'estem rebent, però crec que està absolutament caducat. Absolutament. Perquè el nou no existeix. És més important el valor de la permanència que no el valor de lo nou, quasi.
El valor de la permanència.
Que bonic, això.
Però,
Seguim sumant veus al nostre imperi? Va, ara és l'Anna Pujades, la professora de disseny i arts d'eina i de la Universitat Autònoma de Barcelona, que respon doncs, a aquestes qüestions que avui abordem. I atenció, perquè fa una llista també infinita.
Beni Bidi Bici.
Evocació, relectura, revival, homenatge, paròdia, inspiració, còpia, rèplica, imitació, analogia, metàfora, influència, reinterpretació, redisseny. I ara, en el nostre segle XXI, hi podríem afegir apropiació. Perquè segurament l'apropiacionisme representa el sistema de producció cultural més actual, més propi de la nostra època. I això, òbviament, a gràcies i a causa dels mitjans digitals que han democratitzat el consum i han donat lloc a la reproducció massiva, clonació, multiplicació exponencial de productes culturals. N'hi ha uns que ho consideren una heretgia, d'altres que ho veuen com un delicte i d'altres ho veuen com una manera molt perspicaç de qüestionar nocions com autoria, autenticitat i singularitat de les obres d'art. Què és l'apropiació? Aquest procediment tan prototip del nostre segle XXI? Doncs és una transformació d'una obra originària de la qual s'emprenen certs elements característics i es descontextualitzen situant-los en un altre escenari. Això, objectivament, es pot considerar una infracció dels drets d'autor i fins i tot un plagi. Però, en canvi, el pensament artístic no ho veu així. Per ells no és tan important en mans de qui està l'obra, sinó que el que importa és el context on ha quedat desplaçada i en quin sentit nou ha adquirit com a conseqüència d'aquest desplaçament. L'apropiacionisme té una idea de base. La idea és que una obra d'art és allò que és des d'un punt de vista estètic, amb independència de qui l'hagi creat. Que l'obra és independent de l'autor, que se'n separa i que l'obra té un recorregut a part. És cert, però, que encara que l'apropiacionisme declari que l'autor no és pertinent i que en certa manera no perdura, en realitat acaba cultivant-lo. I que els discursos d'apropiació solen amagar un cert narcisisme i acaben idealitzant i santificant l'autor justament pel fet d'haver-ne triat una obra com a icona per apropiar-se-la. Vaja, que paradoxalment, al final l'apropiacionisme és un procediment que en realitat acaba fent perdurar la cultura de l'adoració de les celebritats que vivim immersos en el segle XXI.
Ens agrada molt l'Anna Pujades. Des d'aquí li enviem un petó i que no deixi mai de posar el seu granet de sorra.
Sí, perquè la veritat és que jo crec que ens obre, no?, aquest debat amb moltes mirades. També em semblava molt interessant això que parlava també de l'apropiació, no?, cultural, que ara se'n parla molt també d'aquest concepte.
Sí, sí. Esclar. Jo crec que tot això en el fons és també una conseqüència més de la crisi del concepte de lo nou.
Però és que va ser molt difícil a dia d'avui, doncs això, no? Fer alguna cosa nova.
És que no es tracta de buscar coses noves, sinó que hi ha altres valors molt més importants en l'obra d'art que en la novetat.
Com per exemple?
Doncs el que ha parlat ella dels valors més, diríem, permanents. O sigui, que tu puguis veure una obra del segle XV i que et segueixi agradant al mateix temps que n'estàs mirant una del segle I que et s'agrada i una del segle XX, sinó que hi ha unes constants i no es dona tanta importància a lo nou, sinó més al que permaneix, mm-hmm. No?
Sí, que roman.
Roman, sí.
Ai, que la Jordina i jo la cosa de la llengua...
Són conceptes filosòfics dia, que els fèiem servir molt.
Un dia li vaig dir avent a la Jordina i encara...
Doncs seguim i ara prepara't, Montse, Bidi, perquè doncs, la Patrícia Soleil, que és escriptora, sociòloga i també exmodel, doncs, ens parla...
Molt interessant aquesta...
...de que ets influent, eh? I a més ens recordarà el nostre passat, no? El nostre llegat textil.
Vinga.
Beni Bidi Bici.
Hola, jo sóc la Patrícia Soleil i es podria dir que la Montse Barderi té certa influència sobre mi perquè m'ha demanat que faci una gravació per Ràdio Sabadell i li he dit que sí. Per què li he dit que sí? Doncs perquè Sabadell té una certa influència sobre mi, perquè tota la família Soleil ve de Sabadell. Han tingut sempre restaurants, la Mata, l'Espanyol, la Vinya... I també des de Sabadell hi ha hagut una certa influència sobre meu relacionada amb el tèxtil, amb la indústria tèxtil. la meva àvia, Rita Català Milà, i la seva germana, la Pepa Català Milà, treballaven a uns talers com a mà d'obra infantil. Era un proletariat industrial d'explotació infantil, no? Com tots sabem que ha passat. I es va casar amb el meu avi Soleil. Bé, jo he treballat com a model i ara mateix estic també, tinc bueno, llibres de difusió i d'estudis sobre sociologia del cos, la moda i l'indumentària. I precisament en aquest àmbit, en l'àmbit de la indumentària i de l'estètica, és un dels llocs on més influencers hi ha, per dir-ho així, no? Són influencers estètics, però també tenen una vessant ètica. I aquesta pregunta de que a èpoques de Franco volia dir una altra cosa, tenir influències era algo així com una cosa així com tenir enxufe, no? Com es diu, tenir enxufe, doncs avui en dia és una altra cosa, és tenir una capacitat per incidir en les decisions, en la manera de pensar de molta gent. Per tant, és són figures que mereixen un estudi crític, cada una d'elles molt diferents, i amb la qüestió de la influència, diguéssim, que s'exerceix des de la indústria de la moda, també remarcar que molt sovint és un àmbit d'estudi menyspreat per persones que consideren que tot allò que té a veure amb el cos i amb la presentació social del cos, doncs no té la mateixa, diguéssim, categoria, no? Que coses de pensament. Quan, de fet, és un discurs, el discurs de l'estètica, no només la presentació social del cos, sinó també la indústria, el negoci, que mou milers i milers de milions de diners a l'any i de decisions de consum i de desig. Per tant, que ens constitueix la nostra identitat com a persones i que resulta d'allò més influent. Així que, moltes gràcies, Ràdio Sabadell.
Vinga, per al·lusions, la influència sí. De la Vidi. A veure.
Ella ha estudiat molt el tema del cos, la representació del cos femení, de la moda, del tèxtil. Bé, és una persona a tenir en compte, que penso que serà també una bona incorporació pel nostre programa. I sí que penso que hi ha un problema del tema del cos, d'aquest model estereotipat. Sí. I que després avui hi ha un article molt interessant de la Najat, al País, sobre els cossos gordos, els cossos que bé, que els anuncis posen la gorda que representa la gorda, i que no és una de les altres, i a les botigues no es troba roba de talla de persona grassa, perquè han descobert que el que no volen algunes botigues és que hi hagi persones grasses a dintre, que només estiguin destinades a comprar per internet. Després aquesta és una tàctica molt social, no? Representativament o a nivell d'eslògan, de publicitat, sí. Nosaltres som integratius,
exacte.
Però quan baixem a baix a les botigues, gordes fora, no? Ara hi veia una sèrie que es diu Heartstopper, no sé si l'heu vista,
no.
És molt mona, és una escola de nens així guapets, gais, superromàntics, que s'enamoren i es fan petons sense llengua, no hi ha accés al porno, no volen tenir su primera vez, no són com una mena de nens romàntics, i a la colla hi ha un gordo. Tothom s'enrotlla, tothom s'enamora, tothom, menys el gordo. I dius, ostres, és una sèrie integrativa, s'ha fet estudis sociològics, a les escoles es debat, com a sèrie meravellosa que recupera el romanticisme, sí. Tan bonic. I, en canvi, el gordo, per què està allà? Com a fetitxe, no sé, una cosa rara, no? L'únic que no té sentiments ni atraccions per ningú. I penses, hi ha una gordofòbia impressionant. Això no sé quina punyeta de relació té amb l'originalitat. Però bueno, però és el problema.
Exacte, has colat el discurs.
He colat el discurs perquè estic afectada.
Però em sembla un discurs també molt important per debatre també aquí a Benividivici, perquè és veritat, també... és el que parlàvem l'altre dia, no? També els cànons de belleses, no? Que, sí, i els estereotips que se'ns imposa, sí. O sigui, que lamentablement, que encara a dia d'avui, doncs que hi hagi aquesta representació, no?
Clar, i la novetat és que la gordofòbia sembla dissimulada, però la realitat és que no. Per tant, hi ha falses originalitats, sí. No? Que no es tradueixen en uns canvis reals, sí. No? Que ho diries això, Jordina?
Sí, és com, per exemple, la figura dels negres. també que s'intenta normalitzar, però en el fons et dones compte que no ho està de cap manera. No?
Que només és part, no?, per complir,
sí,
doncs,
per
allò,
complir
no?
La cota de la correcció. Quota. Sí.
Això m'ho diu fins i tot la meva filla, quan veu algunes sèries, diu, mira, ja estan fent doncs, aquí, saps? La quota. O sigui, ja estan posant la quota,
no?
Però que després és això, aprofita aquesta quota per trencar tots aquests prejudicis. Per això necessitem doncs, avançar i alimentar els nostres oients també per educar, perquè la cultura ens ajuda doncs, a tenir aquest esperit crític. Seguim amb una sabadellenca, compositora, pianista, potser de les més autèntiques també que tenim, i que ens parla d'influències, influents i influents.
Beni Bidi Bici.
Hola, sóc la Laura Andrés, soc pianista i compositora, i ja que parlem de les influències... Deixeu-me dir que jo us he de confessar que no tinc unes grans influències, és a dir, no reconec a ningú que sigui persones o músics que m'hagin influenciat. A nivell vital, per exemple, quan era petita, admirava molt els meus germans, perquè tinc germans més grans. Tant la meva germana com els meus dos germans eren referents per mi, això sí que me'n recordo molt. Però després, jo crec que m'he anat desprenent d'aquesta cosa, de fet no sóc fan de ningú, i només de Drexler, vale, va... confesso, però diguem-ne, influències en músics i així, crec que no en tinc. La meva música s'assembla a moltes coses, sobretot això, no, minimalisme, havent passat per tants registres, clàssic, pop, rock, modern, no sé quantos, jazz, tal, al final, que em surti això és curiós, no? No em faig creus. De fet, no és una música que jo escolti compulsivament, però, en canvi, jo crec que és el que la meva ànima necessita per curar-se de la bogeria vital. El meu resum seria... més influències positives, més cultura, més llegir, més música, més vida i menys influencers. Un petó.
Guai, no? La...
Sí, sí.
Jo crec que tots d'acord, no?, amb ella. Sí, sí. Seguim avançant i ara doncs, escoltem també el poeta sabadellenc Esteban Martínez de Papers de Versàlia, que ens fa també ell fa un exercici d'introspecció per desgranar quins han estat els seus referents i aquells que de tant en tant fins i tot l'han marcat tant que torna doncs, a llegir-los, a descobrir-los i a assaborir-los.
Beni Bidi Bici.
Crec que determinar quins són els poetes o les poetes que més t'han influït no sempre és fàcil, sobretot si has estat un lector com jo, que diria que ha estat una miqueta dispers en gustos, interessos i molt variable, una miqueta eclèctic, diríem, però sí que podria dir quins són els autors que més m'han agradat, no?, i de què he llegit amb més freqüència o qui he tornat més sovint. Aquí tindríem alguns poetes del 27, que van ser els primers que em van descobrir el món de la poesia, entre ells Cernuda, però també doncs, Guillén, Salines. Després, més endavant, ja vaig entrar, diguem-ne, amb la poesia de Pablo Neruda, que crec que és un poeta que no està prou valorat actualment, i de poetes dones que m'han interessat molt, doncs està la Sexton, per exemple, l'Anne Sexton, o la Sylvia Plath, Pizarnik, per exemple, és una poeta que per mi és molt significativa, i a la que més m'he apropat com a lector i diríem que he rellegit freqüentment és a la poeta polonesa Szymborska, no? La Szymborska. I bé, aquests serien potser autors que d'alguna manera estan més presents en les meves lectures.
Perdona, l'Esteve, molt bon amic meu.
Sí?
I bon poeta, hem fet bastantes col·laboracions junts. I m'agrada molt el que diu, perquè jo crec que... A veure, no ser conscient de les teves influències no vol dir no tenir influències.
Ah, sí.
Molt bé. Llavors, l'Esteve crec que parla d'una cosa molt important, i és que és conscient de les influències que té. I trobo que és molt important per assumir-les i tenir-les ben interioritzades, no? Clar, la figura de l'artista autodidacta per mi no existeix. El que existeix és la figura de l'artista que no és conscient de les seves influències, per incultura, normalment. Uh-huh. Llavors, tothom és fill d'unes influències. Absolutament, tothom.
Jo em vaig conèixer un dia la Laura, sí, Freixas, no sé si la coneixeu, la Laura Freixas, sí, i la primera pregunta que em va fer va ser quines són les teves influències? I jo li vaig contestar, mira, la meva influència és la Fina Virulés, però la llegeixo i no l'entenc, i ell el que jo faig no li interesso.
Imagina't.
I aquesta anècdota va riure la fina, rèiem jo, rèiem amb totes, ens anàvem explicant i ens feia molta, molta gràcia de voler dir fins a quin punt sabem el que ens influeix, conscientment, inconscientment. Tu penses que mai de la vida faràs allò i ho fas igual que l'altre i no te n'adones. Vull dir que la part que deia la Jordina, de la part inconscient i conscient, i tu voldries fer allò i fas una altra cosa i no té res a veure.
Esclar, perquè també el paper del temperament és molt important, que és la part, diríem, que no dominem de nosaltres mateixos, que és el que a vegades fan les eleccions. Les eleccions no les tries tu conscientment, sinó que són afinitats secretes, quasi bé, no?
Sí.
Oi?
I el que deia la Montse, a vegades crees, suposo, i no saps què et sortirà. Tot sembla que vols fer una cosa que sembli una escrita, que sembli Mercè Rodoreda, i et surt una altra cosa que no tens a veure.
I a vegades et surt gairebé sol, eh?
Sí, també.
Sí, aquest és la paltra, sí.
I esclar, això que deies que admiraves una persona que no en tenies, pot ser perquè a vegades també ens atrau el que no coneixem.
Perquè és més complicat i no... I t'atrau més, no?
T'atrau perquè per voler-ho conèixer, dius què passa aquí, això et crea com una gran necessitat de conèixer.
Sí, però pot atraure i pot no influir, també. Sí, pot atraure també, perquè tu allò també, hi vols entrar, també. Però si no t'entra i tu estàs en un altre també. Món, has de trobar el teu camí en l'altre món.
Sí.
I és molt interessant no comprendre del tot. Per exemple, jo vaig llegir una cosa, història de la novel·la del Forster, em penso que era tan erudit que en tenia una dèsima part del que deia, però... aquella promesa de sentit, aquell infinit que allò semblava que estava allà, et donava una sensació de que bé, en canvi és tan avorrit quan allò s'exhaureix ràpidament.
Esclar.
És molt interessant, esclar. De dir, entenc una part d'un univers que em queda tota la vida per descobrir.
I m'agradaria tornar-ho a llegir perquè segur que entendria molt
més coses. I això és la part interessant de la infinitud de l'obra d'art, que també seria un altre dels temes que tenim en llista.
Tenim una gran llista, eh? Després. De moment no fem spoiler, ja descobriran els nostres oients de què parlarem d'aquí 15 dies, però ara escoltem també l'escriptora i activista Gemma Lienas, que a més ens destaca això, perquè hi ha autors que influeixen, que deixen empremta, i altres no.
Beni Bidi Bici.
A mi em sembla que qualsevol obra literària té influències. Està marcada per les lectures prèvies que ha fet l'autor o l'autora. No crec que tot allò que llegim ens impressioni de la mateixa manera i, per tant, no crec que tot allò que llegim constitueixi una influència per la nostra creació com a escriptora. Però sí que és veritat que crec que tot allò que encaixa en la nostra veu o que encaixa en la nostra manera d'entendre l'obra literària o que encaixa amb la nostra ideologia pot arribar a influir-nos d'alguna manera, malgrat que no crec que siguem conscients. Jo, per exemple, no sóc conscient de quines són les influències de la meva obra, però estic segura que en tinc. També estic segura que les influències no són només les literàries, sinó que també hi ha dos camps dels quals provenen també canvis que es produeixen a l'obra literària. I un és el cinematogràfic i l'altre jo diria que és el de la psiquiatria. Per exemple, penso que el psicoanàlisi ha tingut una influència molt important en l'obra literària, per exemple, amb el monòleg interior. I jo penso que les influències no són plagis, són realment petjades que ens han deixat els altres i que constitueixen una marca nova per una creació, una marca per una creació nova.
Molt bé, la Gemma Lienas, que per cert ve el dia 30, exclusiva pel nostre programa, presentant la seva darrera novel·la a la llar del llibre. I si la vols entrevistar, doncs només has de ficar-me l'ullet. Doncs,
ja t'he picat l'ullet, no un cop,
dues
vegades, per si no et quedava clar, saps? Doncs mira com riu. Anem ara doncs, a escoltar també doncs, a l'Esther Xargay, que és poeta, artista i agitadora cultural.
Beni Bidi Bici.
Hola, sóc Esther Xargay, escriptora i artista, i dirigeixo la Païssa del Marquet, Arts, Lletres, Natura. Les influències, doncs, són els referents molt importants pel que fa a la creació literària o artística, o en qualsevol camp, de totes maneres. Són una font d'energia, ja sigui on pou el desig de fer, o bé on pou la força i la tossuderia per contradir-les. També són un camí que t'atrau, que t'inspira, que respon a les teves inquietuds, les satisfà, les atia i que també les qüestiona. Però és un camí. Són fites i també companyes de viatge amb les quals hom estableix complicitats, hom pot mirar més enllà o fins i tot emmirallar-s'hi. Justament, un exemple, l'escriptor Carles Agmor, per exemple, confessava que li agradava tant la poesia de Joan Brossa que va haver de deixar de llegir-lo durant un temps perquè l'influenciava massa. Ara bé, també deia que Brossa li va donar les claus del camp, és a dir, l'aval per poder escriure qualsevol cosa en tota llibertat. És això.
És això, que és molt, el que ha dit. M'ha agradat molt aquesta reflexió, molt també, de que a vegades et pot condicionar tant, no?, aquest referent.
Tan bruta la mirada, perquè clar, és molt intens, no? Tot passa.
Sí, però si te l'embruta vol dir que ho necessites, ho has d'acceptar.
Ja.
Perquè no pots prescindir de... És una cosa tan primària que l'has d'acceptar i superar.
I superar.
No, no pots girar-li l'esquena.
Absorbir, pair... i transformar.
Jo tinc una cosa mimètica que quan llegeixo un autor molt bo automàticament agafo el mateix registre i vaig fent tota l'estona la mateixa, penso en el seu registre, faig servir el llenguatge d'ell, és com una cosa molt, molt que em passa, i després quan escric no puc llegir res perquè si llegeixo alguna cosa bona
et condiciona,
entro en el mateix to, i necessito estar en contacte amb mi, per tant mai llegeixo res durant l'execució del llibre. Durant un any no llegeixo, després llegeixo obsessivament, però durant el llibre no, perquè no puc.
Però això és interessant, perquè suposo que així aconsegueixes mantenir la fidelitat a la teva veu, no? Que abans és el que dèiem, que així s'aconsegueix aquesta autenticitat, no?
És clar, perquè jo crec que en el que estàs parlant tu és que el moment de creació és un estat. I és un estat que l'has d'aconseguir, i és un estat que t'has de, diríem, comunicar-te amb tu mateix, perquè ha sortit d'una manera natural.
T'has d'aïllar del món.
I pura, no?
Mira, ahir vaig trucar al Ramiro i estava en procés de pictòric i estava com en estat catatònic.
Sí?
Que és tan dinàmic, tan rialler i tal, era... Ah, vale, ara... I jo pensava, però què et passa? Que estàs encostipat, Ramiro? I diu, no, diu, estava pintant.
Creant.
I clar, estava com algú que venia del planeta de los zombis.
No tenia la seva ànima fora. Clar, l'ànima a la pintura.
Ni se'n va adonar. Va ser molt bo perquè dius, ostres, l'he enganxat en plen procés.
Eres conscient, tu?
I carai, qui deu ser? Com el Capri quan sona el telèfon que diu, carai, qui deu ser?
Vinga, va, doncs tanquem les opinions, les reflexions amb la Rosa Renom, que ens farà pensar no només en les influències, sinó en tots aquells que ens acompanyen, ens marquen, ens guien i ens fan anar més enllà.
Beni Bidi Bici.
A veure, la influència. La influència de la lluna sobre les plantes, allò que si plantes un all quan no toca la terra l'escopirà, que és bastant impressionant. La influència de la lluna sobre les marees, ara hi ha mar, ara no hi ha mar, que també és bastant impressionant. La influència dels astres o de les energies dels astres. No sé, jo penso que com que no som coses soles enmig del no-res, evidentment som com esponges i ens xupem de tot el que hi ha, de tot el que hi ha al voltant, i per mi això seria una mica les influències. A mi m'agrada pensar, per exemple, en la figura del mestre. Del mestre, sigui el mestre d'escola, sigui un pare, sigui un amic, qualsevol que t'obre els ulls d'alguna cosa, que t'ensenya alguna cosa, que t'ajuda a construir-te. Per tant, que t'influeix. És algú que, pel que sigui, s'estableix una connexió estranya de bèstia parda a bèstia parda, i això et fa anar un pas més enllà. Vol dir que seria una bona influència, o no?
Ah, també, eh? Quines reflexions.
És molt maco, mira, que diu tot, la Rosa, sí. Perquè quan parla de les influències de la natura sobre nosaltres, clar, nosaltres som animalets al mig de l'univers, encara que siguem persones, primer som animalons. Uh-huh. És clar, tot això és molt important, tot el que explica ella.
I els mestres, no?, que ens guien, que ens desperten moltes vegades, no?,
tan importants. Per exemple, en el passat, uh-huh, tot artista es formava amb el mestratge d'un taller d'un altre artista. Uh-huh. Era inconcebible formar-te per tu mateix. Et formaves, la figura del mestre és superimportant.
Clar. Uh-huh. El mentor, no? Que ara, sí, aquestes figures potser...
Hem d'anar en compte amb el que s'ha fet amb la figura de la dona, perquè la dona sempre s'ha reduït a la millor deixebla, la filla de... a la tal, la qual, i això, per exemple, les primeres pintores, uh-huh, a l'Artemisa i altres, sí, sempre era gràcies al seu pare que pintava, sí, ella ha fet una coseta que era un pàl·lid reflex de la gran obra del seu pare, o Hannah Arendt, la deixebla, sí, de Heidegger. O sigui, sempre són males versions influenciades del gran home. Per tant, cuidado amb les influències, amb el cas del, sí, corpus i el talent femení, perquè nosaltres representa que estem influenciades per el nostre senyor diví, que és un senyor, i fem una coseta alçada humana, saps?
Però afortunadament jo crec que anem superant, no?
Sí.
A mi
sí,
em sembla, sí, que artísticament avui
artísticament,
en dia,
sí,
en el món artístic...
Que... Oh, anem superant, no, anem superant. A mi les gordes no poden anar a les botigues, eh? anem superant.
Però ara tot barregem gordofòbia...
No, sí, sí, tot el dia superem, sí, i realment no superem tant. Moltes coses...
No, queda,
sí,
molt,
mirem,
camí,
mirem,
per avançar. Queda molt... Estic d'acord que queda molt camí per avançar, sí, home, per, sí, picar pedra, però no, també, sí, hem de ser,
jo,
doncs, honestos,
jo,
i s'ha evolucionat.
Jo crec que artísticament avui en dia ja no té importància si ho fa un home o una dona, eh?
Bueno,
artístic,
bueno,
en el món de les arts plàstiques està normalitzat, jo diria que
doncs
100%.
Mira, ara afegim també, doncs, jo crec, una veu que no ens deixarà indiferent, sí, és el director d'escena, fundador i director de l'Institut del Teatre Lliure, director també del Centre Dramàtic Nacional. Bueno, el seu recorregut és molt immens. Molt immens. I també, doncs, veurem, escoltar, a veure què ens diu. Lluís Pasqual, bon dia.
Hola, bon dia.
I felicitats pel Premi Corral de Comèdies del Festival Internacional de Teatre Clàssic d'Almagro i també pel Premi Honorífic d'Òpera 21 a la trajectòria artística.
Sí, moltes
gràcies. Bravo! Aquí la Montse Barderi, doncs, fent els aplaudiments, aquí els efectes sonors, eh?
No està per casa, però sentits.
Exacte. Lluís, avui, doncs, conversem, reflexionem sobre el tema de les influències, no?, en la creació, en el teu cas, com a director, no?, d'escena. Explica'ns, quina és la teva visió sobre aquest tema?
Les influències de què? De la natura, de les persones, de...
Com a creador, a l'hora, doncs, això, no?, de, mira, fer la teva obra artística, doncs, els referents, les muses, no?, els artistes que t'han
els
precedit...
Mestres, els mestres.
Els mestres.
Jo crec que els mestres són molt, molt importants. Uh-huh. Ho deia la Rosa Renau, mare, quan l'escoltava, que deia... és molt important trobar algú que t'obri una porta, que t'ensenyi a llegir un quadre, que t'ensenyi a llegir un poema, que t'ensenyi que la cultura és una cosa que produeix un gran plaer, però que s'aprèn a practicar-la. I en aquest sentit, un director d'escena, jo crec que l'influeix absolutament tot. El Billy Wilder, en la seva biografia, diu: els actors, uh-huh, han de saber interpretar. Punt. Els directors han de saber interpretar, i bé, una llista de dues...
Lluís, et perdem la connexió. Ens havíem quedat
perdem
amb que...
la connexió.
Ara millor. Ens havíem quedat amb que, doncs, això, amb els actors, no? Que els actors han d'interpretar,
sí,
i els directors...
Els actors han d'interpretar i els directors han de saber des de serralleria fins a psicologia, fins a càlcul, fins a física quàntica. Hem de saber de tot. Per tant, jo crec que ens influeixen, mm-hmm, moltes coses. ens influeix el dia, ens influeix l'estat dels actors. Nosaltres treballem amb material que són persones.
Sensible.
I aquestes persones hauran dormit bé, hauran dormit malament, estaran de més bon humor. Tot això ens influeix.
El que passa que a vegades som més o menys conscients, no?, d'aquestes influències.
Som més o menys conscients, i algunes ens n'adonem més tard. Però la importància del mestre, en el meu cas, en la importància de l'educació, en el meu cas, que vaig tenir una educació per casualitat privilegiada, primer en un institut d'ensenyança pública i després en una universitat com l'Autònoma, van ser fonamentals a la meva vida. Jo no hauria pogut fer res del que he fet si no hagués après dels que venien abans de mi.
Clar, de tots aquells que t'han precedit. Montse?
Bé, totalment. A mi saps l'admiració que li tinc, i per mi sentir-lo parlar de les seves influències és com... Hi ha un concepte molt important amb la influència, que és la baula. Hi ha artistes que la seva baula, doncs, són més grans que ells, i ell continua una baula d'un nivell d'excel·lència que és com fantàstic, no? El problema potser de Lluís no és tant qui l'ha precedit, sinó qui podrà heredar tot això.
Bueno, el teatre no s'ensenya, el teatre s'aprèn. I l'Estreller, que va ser el meu gran mestre, em deia: heu de robar. Només algú robarà i algú aprendrà i algun dia aprendrem a respectar la memòria del nostre passat, que és, és una cosa que ens costa molt.
Ramiro, que em sembla que et trucava el teu mestre, digues tu, amb tot això que comentarà en Lluís.
És molt maco el que diu, d'aprendre a respectar la memòria del nostre passat. És un acte d'humilitat que és fenomenal.
És preciós.
Sí.
Doncs, Lluís, et deixem, perquè sé que tens encara, et trobes al tren, no?, em sembla, de viatge. Una abraçada de part de tot l'equip, que nosaltres seguim avançant en aquest imperi. Que vagi molt bé, molt bon dia i fins la propera.
Una abraçada, Lluís, gràcies per venir quan et cridem, que ens fa molta il·lusió sempre.
Nosaltres el que fem ara és seguir, doncs, en aquest univers, i també ara de seguida demanarem les prescripcions també del nostre regidor, perquè nosaltres també ens volem posar al dia i continuar alimentant, no?, els habitants d'aquest imperi. Carles de la Rosa, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, que ja tenim, doncs, les agendes, els smartphones, les llibretes preparades, perquè cada cop hi ha més intensitat, en aquesta ciutat d'activitats.
Jo estic dient que això és absolutament cert.
És com, jo crec que la dificultat ara és quina triar, no?, de tot el ventall que existeix.
Sí, totalment. Aquesta setmana, a més, influeixen diverses coses. Com sempre, destacarem les més rellevants, perquè totes són rellevants, però hi ha algunes que potser tenen una mica més de brillantor. Tenim els sincronitzats, com sempre, a disposició de tota la ciutadania, per tant, que el consultin, perquè jo només diré algunes puntes d'Isabert. Tenim, sobretot, hi ha un embassat que està allà per Catalunya, que ja va començar la seva activitat a diversos concerts.
Ja hem vist a les xarxes socials que vas anar-hi, regidor?
Sí. tocava estar allà i fer testimoni de nou d'aquest nou espai que l'hem escollit. I després, doncs, també tenim força propostes a altres nivells. Tenim una gavina de Chekhov que s'ha estrenat a la Quartera, que crec que és una venga espectacular, tot sempre sense medallem, pràcticament tothom el reconeixerem. Per tant, crec que és quasi un repartiment de Teatre Nacional de Sabadell. Per tant, crec que s'ha d'anar a veure. També recordem que tenim l'Aladí, que s'ha estrenat la setmana passada, i tenim encara Mamma Mia, que està a Sant Vicenç. Després també hi ha activitats de cultura popular. En aquest cas tenim Rogueries, tenim tot d'activitats que succeïn als carrers. Per tant, estiguem alerta que hi haurà moltíssima activitat de tota mena. Per sobte, aquestes són, diguéssim, una mica les més representatives. I aquesta nit també, a Joventuts Musicals, fa l'entrega de la batuta d'honor, que com cada any, doncs, fa aquest esdeveniment, i hi ha un concert que també serà molt interessant. També tenim dansa d'estruc, i per tant no ens hem de perdre totes aquestes influències que podem rebre al llarg de cap de setmana.
Molt bé. I per tancar, respecte al tema que avui abordem, regidor, quina és també la seva visió?
Home, jo és que, clar, escoltant-vos és allò que passa, que surto dels divendres amb el cap com a 100.000, perquè ens feu reflexionar moltíssim. A veure, és evident que de temes universals recurrents n'hi haurà sempre, que van des d'Esquil fins a la Barderi o fins al Ramiro, o inclús abans, que bàsicament és veritat que tenim el tema que experimentem amb formats, amb sintaxi, amb estructures, que ja els fem evolucionar i que això depèn d'autors que ens anem trobant, o artistes que ens anem trobant al llarg de la nostra vida, que poden ser els nostres referents, perquè tenen un punt de vista molt sorprenent, o una mirada que t'impacta, i a més a més els anem potser inclús superant, en moments determinats ens poden impactar moltíssim, i de cop i volta els superem i en descobrim d'altres. No? És aquesta etapa de descobriment, a vegades són més impermeables, són més impressionables, i després fem les relectures, que són molt interessants, també en la maduresa. No? Potser allò que em va impactar tant de jove, ara ho torno a consultar o torno a rellegir i té una altra força. Jo, per exemple, soc zero mitòman, zero celebrities, zero fanàtic, cada vegada suporto menys aquells que ho aconsegueixen ser per temes, purament, per exemple, d'estètica corporal, perquè no acabo d'entendre com poden... Que, a més a més, des d'aquesta estètica corporal ens poden influir perquè anem a consumir determinades coses. Crec que els productes dissenyats i imposats, que són pur màrqueting, doncs, que tenen molta influència, hem de ser molt capaços de detectar-los i si els consumim però s'han de molt conscients de que ens estan manipulant. Hem de tenir molt criteri propi, de llibertat, i el que estic molt d'acord, em sembla que si voleu, doncs, que deia, menys influencers i més cultura, no? I el tema de la professió m'ha agradat molt, també, perquè és veritat que hi ha la professió moltes vegades inconscient, a vegades per incultura, per falta de referents, perquè no has llegit prou, no has escoltat prou música, no has vist prou hora pictòrica, i com que hi ha una subliminalitat que et va impactant al llarg de l'existència, potser tot sembla que estàs innovant molt i allò ja ho havies vist d'alguna altra manera. No? Jo també vaig tenir un professor al del teatre, que era el Jaume Melendres, que ens deia robeu, perquè el teatre és la història d'un robatori. El primer que li van robar al teatre va ser un actor al cor que va passar a estar fora, i a partir d'aquí va començar tota la teatralitat. I sobretot el tema que també del trànsit, de la veu interior. No? Moltes vegades hem de connectar amb aquesta veu interior, i també estic molt d'acord que si estàs llegint coses molt bones o estàs veient coses molt bones, hi ha una contaminació que et pot influir i et pot fer no escoltar amb tota la claredat aquesta veu interior, que és el teu propi estil, que és la teva pròpia manera d'expressar-te. I no sé, crec que tot el que he estat escoltant fins ara em sembla que en aquest sentit m'ha semblat superinteressant per això, no? Perquè és que les influències ens marquen etapes de la vida i ens marquen tota la nostra trajectòria creativa.
Doncs moltíssimes gràcies, regidor. Nosaltres també recomanem que et quedis a continuar escoltant, perquè també tanquem sempre aquesta secció amb la recomanació, amb el racó lila, de la Big Mama, que ara de seguida escoltarem. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, ens farà.
Doncs nosaltres anem tancant, Ramiro, però sempre ens agrada escoltar la teva reflexió recapitulant.
Jo volia fer només un últim apunt, i és una pregunta. Existeix la figura del geni? O sigui...
I tu me lo preguntes, Eugenio, eres tu.
No, jo no, de cap manera. Dic, existeix el bolet aquest que surt al mig del desert?
I... Com si no tingués cap influència.
Existeix o no existeix?
Hi ha persones amb talent. El problema és aquesta creació d'aquesta imatge amb superpoders, del romanticisme, que està fora de tot, que està fora dels teus temps, que és una figura arquetípica, no?
Perquè, per exemple, si ara per exemple, agaféssim un poeta, el Rimbaud, no? Que era com una força de la naturalesa allà al mig, tan jovenet, i dius, d'on va sortir això? Però si mires i l'estudies, també veus que darrere hi havia el Villon, el François Villon, que era aquesta mena de poeta animalot medieval, o de no sé quan. Esclar, si tu estudies les figures, sempre trobaràs un referent.
Exacte.
Crec.
I si mires el Rimbaud i mires com acaba, penses, ostres, com es pot ser tan bo i acabar com a traficant d'esclaus, de qual manera, vull dir que dius també aquelles menes d'explosió de talent i de cop la mort del talent.
Se li va acabar en sec, però també va ser prou intel·ligent de deixar d'escriure.
També. Sort que no ens va condemnar les seves merdes. Exacte. Del final de la seva vida.
Ens va alliberar, no?
Ens ha quedat això, eh? Obscura.
Bueno, Truffaut va començar, el gran director va acabar a fer amb la pel·lícula Una xica tan decente com jo, que és una merda absoluta. Vull dir que no necessàriament anem a millor.
No, no, no.
Recordo-ho sempre.
Però és que això és un agratema, però també és la decadència, no? Perquè també és difícil, no? Com a creadors, mantenir sempre el mateix nivell.
Hi ha uns estats de puresa que arriben quan arriben i se'n van quan se'n
van. I
també és cert que per no decaure intentem a vegades fer variacions del mateix joc o no, amb la repetició de les millors jugades ad infinitum, que també és molt mediocre això.
Hi ha bastants artistes.
El teu terreny segur, no? Que saps que allò més o menys et surt bé.
Sí, sí.
I ell, vinga, i dius, ja ho has dit això, baby.
Hi ha bastants artistes
aquí, no?
Sí,
no? Digue-li a l'último de la fila, no? Que continuem amb la mateixa cançoneta. A vegades, que és genial, però
sí,
una...
Sí, però ja està. Ha funcionat bé,
però
ja està.
Potser hi ha algú que no sap crear més, que arriba a un punt que ha arribat al seu màxim.
I que tampoc t'ho permeten.
O que després no t'ho permeten. Això t'anava a dir. Sí. Els fans, no? Els teus seguidors.
Jo crec que és un acte de moltíssima intel·ligència saber parar.
I tant.
Però de moltíssima i molt difícil. Per exemple, ja el Rossini també va parar. Va dir, a partir d'aquí, entre el romanticisme, jo ja no formo part d'aquest món, i es va dedicar a la cuina, al paio.
Clar que sí.
Imagina't.
A menjar una miqueta.
Llavors hi ha el Marcel Duchamp, també. El Marcel Duchamp va fer la seva obra, i llavors es va retirar, se'n va anar a Cadaqués, el tio.
Oh, que bé.
Això són gent molt intel·ligent.
Molt intel·ligent.
La vida i l'art també és una altra pregunta interessant. Sí. Quan, no?
Sí, sí.
La vida o la literatura, la vida o la pintura, no?
Sí, sí.
Vinga, doncs ara que fas reflexions, de què parlarem d'aquí 15 dies? Va, en aquest imperi que no para de créixer i de qüestionar-se.
Tenim de temes, oi, Jordina? Tenim de temes.
Doncs la temporada acaba el 8 de juliol, eh? Sigueu conscients, també.
No, noia, no. A l'agost, que sapigueu, estimats oients, que farem programa diari.
Diari.
I 30 programes a l'agost. I tu no te'n vas de vacances?
Menys és més, eh, a vegades.
Veritat,
que abans deia, no tindrem... S'ha de saber parar.
Clar, hem de ser coherents amb el relat.
Deixar el nivell ben amunt.
Esclar, que ens dediquem a això, com que són els problemes que tenim cada dia, en tens 10 de temes.
Sí, digues el...
Tria un. De tota la llista.
De tots els que hem parlat.
De tota la llista, va.
Voleu parlar de la tècnica?
De la tècnica.
La importància de la tècnica, o el domini de la tècnica, l'important que és tenir-la assumida per poder trobar l'estat pur de...
Vale,
doncs, la teva veu
sí, ens molt agrada bé, molt la importància de la tècnica. Adjudicat. Pam!
Vinga, doncs ja està. I ara sí, doncs ja tenim el tema. Ens retrobem d'aquí 15 dies en aquest imperi de la cultura. Gràcies, Vidi, Vici i Ramiro.
Vici català.
Bueno, el pròxim dia buscaré una paraula que vagi molt bé dir Vidi.
Hem de buscar una paraula.
La portarem.
I, com sempre, doncs posem punt i final amb la cirereta del pastís, amb el racó lila, amb la, doncs això, amb la banda sonora, d'aquest imperi indestructible. Ella és la Big Mama.
Beni Bidi Bici.
Bon dia. Avui que parlem de la influència en el fet creatiu, en aquest racó lila on sempre destaco dones remarcables, m'agradaria parlar de la figura d'Emily Dickinson. Emily Dickinson, poeta nord-americana del segle XIX, s'ha convertit en un dels pilars de la poesia moderna. Nascuda a Amherst, Massachusetts, el 10 de desembre de 1830 i que morí al mateix poble el 15 de maig de 1886, va ser, sense pretendre-ho, una gran influència per molts poetes i poetes posteriors. Dic sense pretendre-ho perquè ella va voler viure i morir en l'anonimat. Tot i així, la seva obra ha transcendit gràcies a la seva germana, que va trobar un bagul amb 40 volums que ella mateixa va cosir i, a més, doncs, va trobar molts versos esparsos en papers, van trobar cartes a amics i amigues. Ella volia cremar-ho tot. La seva vida va ser una vida molt reclosa, dedicada a la seva obra, una obra original, amb ingeni, audaç, una obra on hi ha una intensitat d'imatges, el llenguatge és molt precís, hi ha una cadència, hi ha una llibertat. Són gairebé 2.000 poemes, 1.775 per ser exactes. Va ser una dona molt prolífica, però que només va voler publicar molt poc, 6 poemes, 4 en un diari local, un 5è, el de Springfield Republican, que es va enfadar molt perquè li van posar un títol i li van posar una coma, i això va fer que possiblement que no volgués publicar més, i un 6è poema en una antologia de poetes on ella mateixa va dir que no volia ni aparèixer el seu nom. No es deixava retratar, va viure reclosa, i els últims 3 anys reclosa en una habitació. Bé, per acompanyar-la m'agradaria il·lustrar-ho doncs, amb aquesta cançó de Susan Tedeschi, també una artista de Boston, Massachusetts, amb la seva banda Tedeschi and Trucks Band, que els admiro moltíssim. Aquesta cançó que parla de glòria i d'anar cap a la glòria. Bound for Glory.
Truth around your head.